Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica, encetant aquesta setmana, almenys per nosaltres, clar que sí. Estem ja a novembre, una dita de novembre. Ricky, bona tarda.
Hola, bona tarda, Candela. Una dita de novembre...
Ah, no se'ns en acut cap.
Home, la dita de novembre ja la dèiem al migdia,
no? Tenien moltes, eh?
Bueno, tinc aquesta de novembre calent, maig gelat. Ah. Que és la que hem dit al migdia. Mm. Novembre calent, maig gelat.
Vol dir que sí, ara hauria de fer fred. Si fa temperatures massa bones, al maig, que és quan hauria de fer més bonança, farà fred.
Doncs sí. Home, avui, de moment... La capital, hi havia 16 graus de temperatura. No, no fa un fred allò...
No.
Rigorós.
No, per nada. Esperem que tampoc geli al maig.
Esperem. Bueno, doncs res, senyores, senyors, benvinguts a aquesta segona part del Passeu sense trucar. Avui tindrem un espai dedicat, que de tant en tant ens agrada doncs, fer-ho, dedicat a la medicina.
Tindrem a la doctora Laura Torrente, que avui ens parlarà de les tiroides.
T'has fotut, oi, les tiroides?
A veure què ens explica.
A veure què ens explica.
És que tothom té tiroides, eh?
Sí,
comencem per aquí.
Sí.
Però...
Bé. A banda d'això, doncs mirin, també comentar una mica, perquè ja saben que ni divendres, clar, dissabte i diumenge ja és habitual, però el divendres era festa, primer de maig, que per cert esperem i desitgem doncs que... a tots els amics i amigues que ens escolteu bàsicament a la tarda, doncs hàgiu tingut una bona castanyada.
Castanyada, i els que hàgiu celebrat Halloween, doncs també.
Pues un bon Halloween, eh? Tot i que les coses estan com estan.
Sí,
i la veritat és que tot el que està passant a la Comunitat Valenciana, doncs vulguis que no, afecta i afecta bastant, i sobretot a molta gent que està aquí al Principat i que hi té família, amics...
I que són d'allà, sí.
I que són d'allà, també, sí. Exacte. I això, doncs, és un autèntic drama. Realment, no sé pas doncs, com acabarà, però, francament...
Hi ha molta feina a fer Això no és una qüestió de mesos, és una qüestió d'anys. També es havien activat les alertes i s'han suspès doncs, universitats, escoles, instituts, a fer teletreball al Camp de Tarragona.
Sí.
I a les Terres de l'Ebre, per precaució.
Doncs això, ben bé. Bé, doncs també parlant del tema d'audiències, que ja sabeu que sempre us fem 5 cèntims, doncs dic que el dijous el programa més vist va ser l'Hormiguero, que tenia la Belén Esteban.
La reina del pueblo, eh?
La reina
o la princesa.
No,
la princesa. Ui, la reina, ahir com estava...
Desencaixada.
Totalment, eh? La reina Letícia...
Bueno, jo crec que és que tothom està desencaixat i només cal veure doncs, les cares de la gent,
sí,
ja no solament dels que
pateixen,
però tots els que se suposa tenen una mica o un molt de responsabilitat, doncs també, evidentment, doncs estan passant lo seu, perquè, evidentment, doncs hi ha hagut molta irresponsabilitat i molta negligència per part, diguem-ne, de les administracions corresponents. A vegades,
exacte,
tantes administracions,
no cal,
tants
no?
allà...
Més coordinació i organització.
Això. Bueno, doncs l'Hormiguero, sí. Que va tenir 1.972.000 espectadors, espectadores. No hi va haver la revuelta,
no.
perquè
hi havia un especial, no?
Això mateix, hi havia un especial informatiu, que va ser la tragèdia històrica per la Dana, que va ser la primera, i que va aplegar 1.086.000 persones.
Anem al divendres, que era 1 de novembre, el Minut d'Or, es va registrar amb el passapalabra que feien l'especial Halloween.
Mm.
2.259.000 espectadors que van sintonitzar amb aquest concurs. I pel que fa al dissabte?
El dissabte, doncs mira, vam tenir el Minut d'Or, el va fer Antena 3, Va ser a les notícies del cap de setmana, concretament al migdia, 15:34, que va aplegar 2.272.000 persones veient aquest programa informatiu, que han estat doncs, els programes que més s'han vist durant també tot el cap de setmana. Però que bé, el que més diguem-ne audiència va plegar va ser el de les notícies d'Antena 3. I pel que fa al diumenge, doncs, tres quarts del mateix, la gent doncs, seguint molt doncs, tot el que passava al País Valencià. I ahir diumenge, a la Sexta, l'entrevista amb el senyor Òscar Puente doncs, va registrar un 10,8% amb 1.599.000 espectadors, on també doncs, va parlar de tot aquest enrenou que va sorgir arrel de la visita del rei, en aquest cas Felip VI, la reina Letícia, Pedro Sánchez, Mazón, el senyor Mazón i tal, doncs que van sortir ben escaldats del que va passar doncs allà. Concretament
la població,
sí.
Paiporta.
Després van haver d'anul·lar tot el que havia
sí,
o estava previst.
Sí, havien de fer més ruta, però es va anul·lar.
Tornem cap a casa. Bé, també destacarem, a banda d'aquesta entrevista, també la primera hi feia una pel·lícula que era Los Siete Magníficos, però Los Siete Magníficos versió nova.
No aquella antiga.
No, ni punt de comparació, no. I a més és un, allò que diu el Porta, un pestinyo bastant considerable.
I però, que fa TV3...
Però no et pensis, milió...
Home, tot i així...
1.176.000 persones.
I també Cat 3.
Sí. També destaquem Cat 3,
De les notícies del cap de setmana vespre, 22:08, 531.000 seguidors, gent doncs, que s'ho estaven mirant, el teníem al Ramon Pellicer allà a València, i a l'estudi doncs, teníem la Cristina.
Tot un desplegament, sí, també. Per seguir doncs, el que passa a la Comunitat Valenciana. Pel que fa també als convidats d'aquesta setmana del Pablo Motos, a banda de puguin haver canvis i històries, tenim que hi haurà un escriptor, un cantant i també...
Dues actrius.
Concretament, l'escriptor...
Arturo Pérez Reverte. Sí.
Les dues actrius...
Carmen Machi i Carla Sofía Gascón.
I el cantant...
Rau Alejandro.
Que aquest és aquell que anava amb la Rosalía, no?
Això.
Rau Alejandro, sí. Uh-huh. Vale. Doncs això és el que hi ha. La revuelta, la veritat és que ja ho diem sempre, no
ells
diuen...
No avancen mai.
Els convidats que té, en aquest cas, el David Broncano. Més una altra cosa que comentar, potser el nom no els hi soni massa, però se'ns ha mort, avui al migdia també parlàvem de la mort de Quincy Jones, el gran Quincy Jones, carai.
91 anys.
Sí. Doncs s'ha mort Alan Rashins.
L'intèrpret de La Ley de Los Ángeles.
Gran sèrie.
Dharma en grec, Anatomia de Grey.
Per exemple.
Ha mort als 82 anys aquest cap de setmana, tal i com va confirmar la seva dona, Joana Frank. Uh-huh. Estava al centre mèdic Cedars-Sinai de Los Angeles i va morir mentre dormia donada una insuficiència cardíaca.
Rashins va saltar la fama, feia d'advocat Douglas Brackman a la sèrie La Ley de Los Ángeles, una sèrie fantàstica de l'època, bueno, dels anys 80, un letrat allò implacable, però també recordat perquè sempre li donava un toc d'humor en el personatge que interpretava i que, evidentment, es va fer molt, però que molt popular a totes les llars on les llars del món i on se seguia. Doncs, a mi m'agradava molt, se seguia aquesta sèrie. Sí, inclús durant el temps que es va apartar una mica de la seva faceta com actor, es va dedicar a escriure guions d'altres sèries, no? Com, sí, per exemple, El cotxe fantàstico.
Mira.
Sí, o, per exemple, una altra sèrie sensacional, encara me'n recordo, del Teniente Furilo, Canción triste de Elm Street. Que, de Hill Street.
Hill Street. L'Elm Street, això era una altra història.
No, sí, no, ara és que estava ja amb Halloween.
Si més no, la interpretació era el que més li cridava l'atenció, d'aquest artista, malgrat doncs, el que ens ha explicat ara el Ricky. A la dècada dels 90 va tornar a la televisió com a actor amb participacions, per exemple, amb aquella sèrie fantàstica que es deia Les xiques d'oro, Anatomia de Grey, Rizzoli and Isles en NCIS.
Exacte. Molt bé, doncs lamentar la mort d'Alan Rutchins.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doctora, no sé què tinc.
Ens agrada molt que ens visiti la doctora Laura Torrente,
sí.
Perquè gràcies. Li agrada a ella també molt venir aquí,
sí,
a la ràdio.
Sí,
està
a gust.
Està bé, oi?
Sí, està molt bé.
S'hi troba bé, mira.
Sí. Bueno, escolta.
Tu no t'hi trobes tan bé a la seva consulta, no?
Bueno,
no és perquè mateix, no et trobes bé quan hi vas.
No per ella, No, però clar, quan vas a veure'ls és perquè tens alguna cosa. I aleshores, sí, clar, no és el mateix, Vull dir... És fotut, Si tinguessis que venir aquí, doncs no ho sé, amb mal de ronyons ja no seria el mateix,
sí.
O amb mal de queixal,
no,
o amb mal de cap, o jo què sé,
tot
no?
Tot mal és...
Però bueno,
dolent,
com a mínim,
no?
sí. És que no hi ha mal bo.
No.
Per cert, aviam si ho
vol,
trobo.
Vol una frase.
Sí, perquè dic, bueno, ja que ve la doctora...
Que la tens.
L'hauria de tenir, sí.
El bon metge tracta la malaltia, el gran metge tracta el pacient, sí, que té la malaltia.
Exacte.
Què et sembla?
Sí, això és una frase prou extensa entre els metges, que no és de tractar una malaltia, sinó el malalt.
El malalt, no?
En tot el seu context.
Sí, perquè hi ha metges, sí, potser que tracten la malaltia i no és això, no?
Sí.
És el malalt.
Que, sí, perquè, sí, potser és, no...
perquè també hi ha una cosa, no?, que imagino, no?, que
sí,
la malaltia és la mateixa, però cada malalt té d'una manera,
clar,
diferent.
No. I la forma d'ell d'enfrontar-se a la malaltia, per de
això,
com es tracta, què fa... Sí, no té res a veure una cosa amb una altra, sí.
Molt,
sí,
bé. Sí. Bueno, senyora Colls,
el tema, les tiroides, presentem el que són les tiroides i parlem dels problemes
associats
que donen.
Vinga, sí, posa, doctora.
Doncs a veure, les tiroides són unes glàndules, val, que estan aquí per sobre les clavícules, al coll. Val? De fet, aquí he assenyalat, sé que no em veu ningú, però ho he fet.
Sí.
Vale? Estan aquí sota, sobre les clavícules, val, per la zona del coll, i s'encarreguen una miqueta de tot el que seria el metabolisme del cos, de la velocitat que es cremen les calories, la temperatura corporal, la freqüència cardíaca, o sigui que tenen un paper molt important en nosaltres i en el nostre dia a dia. Vale? Llavors, aquestes glàndules el que fan és secretar unes hormones, que es diuen hormones tiroidees. Vale? Llavors, aquestes són les que ajuden a tota aquesta cadena hormonal a produir aquestes coses, no? Lo del tema de les calories, etcètera, etcètera. Vale? Llavors, clar, aquestes han de funcionar correctament perquè nosaltres metabolitzem tot de forma correcta. Si aquestes es passen o fan curt, llavors tenim problemes, que seria l'hipertiroidisme o l'hipotiroidisme. Seria això, bàsicament, en super resum.
Molt bé.
Vale.
Molt bé.
Un problema amb el qual s'hi troben majoritàriament moltes dones.
Sí, és més freqüent en dones. També hi ha patologies, que ara en parlarem així molt breument, que tenen més càrrega genètica perquè són de característiques autoimmunes, és a dir, que el cos fa uns anticossos contra la tiroides, llavors intenten destruir-la, no? Que seria això, intenten eliminar-la perquè la detecten com un cos estrany, i llavors això fa que tingui una sèrie de problemes i que al final la tiroides no funcioni. Vale, llavors seria bàsicament això, autoimmune, sobretot en dones, i també hi ha un augment de la incidència en el durant l'embaràs i en el postpart, o sigui, després de l'embaràs.
Yeah.
També hi sol haver algun tipus d'alteració i és freqüent en aquest període.
Vale. Una cosa, però aviam... una persona que tingui això o que no ho tingui, s'ha de fer exàmens, o ha de passar exàmens periòdics?
Val, habitualment, en el, quan hi ha una clínica que podríem dir doncs, que, ens, no, que ens, doncs, ens indica que podria haver una alteració tiroïdal, nosaltres ho mirem. Mm. Habitualment, la tendència és més, quan es fa un control anual, mirar també el tema del perfil tiroïdal, perquè tornem una mica, no sé si recordeu quan l'anèmia que dèiem que la clínica és inespecífica, que vol dir que no és típica de res en concret, sinó que doncs, la tiroides és el mateix. Hi ha nerviosisme, esgotament, caiguda de cabell...
Sí, és el que anava a dir, quins clar, són els símptomes, correcte, no? Que ens poden alertar.
Seria tot això, i clar, no són símptomes que dius, ah, doncs sí, segur que tinc la tiroides malament. Hi ha canvis de pes que poden, ja pot ser si funciona de més, doncs que t'aprim sense fer una dieta estricta o si funciona de menys, que és lo típic, no, que la gent quan s'engreixa això són les tiroides, no? Pues seria que no funcionen correctament, tenir molt fred, calor, que es trenquin les ungles, per tant, clar, no és algo que diguis, doncs mira, sí. No? Llavors, doncs, bueno, hem de tenir aquesta clínica i com que moltes vegades la gent doncs, està cansada, està nerviosa, irritable, doncs, bueno, també s'ha de descartar que no tingui origen orgànic, que seria doncs, tiroidal, en aquest cas.
Sí, quan estava aquí també veient una mica doncs, els avisos habituals de tot això, clar, diu oscilaciones bruscas de peso, sentimiento de tristeza, fatiga, en clar. Mujeres alteraciones en el ciclo menstrual, sufrir calambres...
Clar, perquè
calambres,
és hormonal.
Clar, tot està encadenat. Yeah. Però bueno, no dius, mira, això és tiroides segur, no pots dir. Has de fer una analítica i llavors per això, com que la gent doncs, bueno, té tendència a estar cansat, irritable... per X motius, doncs bueno, sempre s'intenta fer un perfil tiroidal en el control anual per veure i descartar que la tiroides doncs, tingui algun problema. Mm.
No és una feina fàcil perquè a més dins de l'hipo i hiper hi ha d'altres vessants dins de...
Hi
ha molts tipus, no?
Exacte. Una cosa és com funciona, que sabem que funciona de més o de menys, i llavors a partir d'aquí hi ha diverses patologies que poden ser la causa d'aquesta hiperfunció o hipofunció. Per quina voleu començar?
No, la més freqüent, diguéssim...
La més freqüent és l'hipotiroidisme. Val? En el món és més freqüent l'hipotiroidisme pel tema del dèficit de iode. Val? Per poder formar aquestes hormones que dèiem abans, les hormones tiroidees, és bàsic que tinguin iode en el seu interior. Val? Igual com que els glòbuls vermells al ferro, doncs el tema del iode. Llavors, en molts països que no tenen accés a iode o no tenen sal iodada com nosaltres, que si us hi fixeu hi ha un suplement de iode en la nostra sal quan comprem, doncs bueno, si no tenen accés a això, doncs poden fer aquest hipotiroidisme. Aquesta seria en tot el món, no? Però en els països desenvolupats que ja tenim accés a això, la causa més freqüent de l'hipotiroidisme serien malalties autoimmunes i la més freqüent és la tiroiditis de Hashimoto, que té aquest nom així estrany, perquè és qui el va descobrir.
Japonès. Un metge japonès,
sí. Sí, correcte. Sí. I seria la més freqüent. I com dèiem abans així una mica a grans trets, doncs seria bàsicament doncs, que el cos detecta com estranya la tiroides, llavors intenta eliminar-la. Llavors, al principi, sí que molt a l'inici de la patologia hi ha una mica d'hipertiroidisme perquè s'allibera tot el que seria el rebost, no? Llavors surten a la sang, hi ha un petit pic, però després la tiroides deixa de funcionar. I és una patologia que va molt lenta, és molt progressiva, no és d'avui per demà. Llavors, clar, quan la diagnostiquem, habitualment ja està en gran part destruïda, que no és que es destrueixi i desapareixi, sinó que va disminuir la seva funció, poquet a poquet.
Però es cura tot això, doctora?
O es tracta? A veure,
es tracta. O sigui, cura, si és una malaltia autoimmune, doncs bueno, el teu cos funciona així, i és difícil de canviar.
Tu mateix et vas destruint, no?
Exacte, seria la tiroides en aquest cas, en aquesta. Sí, llavors, el que sí que hi ha, i és un tractament molt eficaç, i que per això la gent ha d'estar tranquil·la, és el tractament amb la levotiroxina, que és un tractament substitutiu. És a dir, la meva tiroides no funciona, però jo li puc donar aquesta hormona via oral, val? I pot fer la funció. L'únic que sí que és veritat que és una mica pesat en el moment del diagnòstic perquè es triga bastant, entre la mitja són unes 6-8 setmanes en saber exactament quina dosi necessita el pacient. Llavors són controls repetits i anar donant poquet a poquet fins que arribem al no? sal i pebre, fins que arribem al gust de... No? Llavors és una mica això, però bueno, hi ha el tractament. O sigui, el cos pot funcionar correctament, l'únic que necessitem és el suplement aquest de la pastilla. pastilla.
La pastilla aquesta sí. Que és in secula seculorum, ja, no?
Sí.
És ja de per vida, no?
Sí, sí, sí.
És de per vida.
Sí.
O sigui, no és reversible.
No. Bàsicament heu de pensar que s'ha destruït en gran part cèl·lules de la glàndula, llavors ja no funcionen. Per tant, el que necessitaran és, com que elles no ho poden fer, algú que ho faci. I en aquest cas la tiroides sí que és veritat que té bon pronòstic, un tractament que està molt ben acceptat i la gent, quan troba la dosi exacta, no? Doncs viu normal, sense cap tipus de problema.
Una pregunta, no sé si ara es fa, però temps enrere, amb molta freqüència, s'extirpava? És el nom correcte? O superava, no?
Sí, això seria en el cas de l'altra banda, que seria l'hipertiroidisme.
Exacte.
Val? Llavors, quan causes d'hipertiroidisme també poden ser autoimmunes, com dèiem abans, hi ha patologies també amb noms i cognoms que tampoc ens hi posarem massa en excés, però bueno, que també poden produir això. Val? Llavors, el que més freqüent trobem de l'hipertiroidisme és que hi ha nòduls. Val? És a dir, doncs, com podem tenir un nòdul, un quis a la pell, doncs n'hi ha a la tiroides. Sí. Llavors aquests nòduls moltes vegades funcionen més del compte. Llavors, quan hi ha un hipertiroidisme, habitualment se li sol fer al pacient una eco de tiroides, una ecografia,
sí.
Val? I es detecta a veure com és aquest nòdul. També es pot ampliar amb una gammagrafia, que tampoc m'extendré massa, però bueno, que en tema de radiació, per veure si aquest nòdul se'l divideix en tres. Calent, fred i normofuncionant. Val? Llavors, el calent seria que capta molta radiació gamma, llavors, en aquest cas, aquests solen ser benignes, val? Perquè s'extirpa i cap problema, i els nòduls freds que no capten, aquests solen ser, tenen més tendència a malignitzar-se, o sigui, a tornar-se dolents, a fer càncer. Val? Llavors, bueno, doncs, en el cas de que detectem algun tipus de nòdul, doncs, sobretot que habitualment es detecta per palpació, es nota, sí. Penseu que si poseu les mans una mica per sobre la clavícula i toquem aquí abans de la nou, com si diguéssim, sí, per aquí, aquesta zona d'aquí, aquí
coll,
és on està, exacte, el coll. Sí, perdó, el coll. Doncs aquí està la tiroides. Llavors, doncs, bueno, com que és molt superficial, nosaltres habitualment la palpem, inclús diem, no, feu empassar, perquè així veiem que puja i baixa, no? Perquè quan empassem saliva la tiroides puja una miqueta. Llavors detectem si hi ha nòduls o no. Vale? Però que habitualment, si hi ha un hipertiroidisme en analítica, el que es fa és proves d'imatge per descartar que no hi hagi cap nòdul, llavors moltes vegades s'han de treure aquests. Per això és, o es treu tota la tiroides o es treu mitja tiroides o...
Ja,
sí.
Que anava Digue'm. A dir, és un tema hereditari? Aquest?
Hi ha molta càrrega genètica, sí? Sobretot en el tema de les malalties autoimmunes, vale?
Sí.
El sucre i tot això, i el tema dels càncers de tiroides, doncs també, si hem tingut algun familiar que ha tingut algun càncer de tiroides, doncs bueno, nosaltres hem d'estar en estudi constant per
alerta.
Veure, sí, alerta que no tinguem, perquè la tendència genètica és alta.
Conec persones que tenen, doncs pateixen, per exemple, el Hashimoto i tot això,
sí.
I també l'alimentació,
sí,
és important, no?
Sí, en el país desenvolupat on estem, no seria tant, perquè és molt estrany que tinguis algú amb dèficit.
És que ell em diu que, per exemple, aquesta persona que conec, sí, aquesta noia, el marisc.
Sí.
Tinc el marisc.
Sí.
Que li fa mal.
No, va bé.
Ah,
li
va
bé, exacte.
Vale.
Hi ha molts aliments, a part de
les... Millor.
Sí, llegums, anacards, el bròcoli... Bueno, hi ha diverses, peix marisc, sobretot, que és el més típic, doncs té les algues, ara que mengem tots japonès,
sí,
doncs
japonès,
les algues,
sí,
també tenen el contingut en iode, però bueno, en principi no és habitual que haguem de fer una dieta rica en iode si prenem pues, sal iodada, que és la que utilitzem a tot arreu. O sigui, amb això n'hi hauria prou, però bueno, si ja es detecta algun dèficit, sí que es pot, amb el tema de la dieta, complementar. Sí, sí.
Bueno, total, que si ho tens, paciència, no?
Sí, paciència, tranquil·litat, perquè habitualment té bon pronòstic, el tema dels càncers és molt poc freqüent i sempre es sol atrapar amb temps, a excepció d'algun cas puntual, però...
No, volia afegir, Laura, per això és important aquesta revisió analítica anual.
Sí, a veure, perquè... digue-li un any, digue-li dos, però ja, no sí, 30. Però...
Exacte, no? Que hi ha gent sí, que sí. Posa a la teva consulta que deuen dir, fa 20 anys que no me faig cap
sí, anul. Sí, i passa.
I tu caus de cul, no?
Sí, passa, i passa. Llavors no, et dius, bueno, tenim sí, feina.
Sí, sí, esclar, perquè s'ha de començar a mirar.
És la forma més òptima de saber que estem bé.
I a partir d'una edat o no té edat?
No, no, és... No, és, no a veure, a partir de que ja vas al metge de capçalera, deixes d'anar al pediatre, llavors habitualment en gent jove doncs, sols fer doncs, això un parell d'anys, i en gent a partir dels 40, clar, tot depèn també dels factors, que altres factors, doncs, si és fumador doncs, fas més intensiu en tema de risc cardiovascular, si és, bueno, si té la mare amb sucre, doncs mires també el tema... No, depèn una mica també del seu entorn, el que dèiem abans del malalt, cadascú tindrà la seva freqüència analítica, no? Es recomana anualment.
Bueno.
Ens trobem ben aviat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Recte final del Passeu sense trucar d'avui.
Sí.
I, com sempre, la música...
Bona música. Avui acabarem...
Protagonista.
Sí, avui acabarem recordant que és l'aniversari de... Va néixer un 4 de novembre, però de l'any 56, d'un guitarrista molt bo, un guitarrista molt bo que pertanyia a un grup també extraordinari. Estem parlant de James Hyndman Scott. Aquest xicot va ser membre fundador del grup de rock de Pretenders, el grup també de la Chrissie Hynde. No?
Exacte. Considerat un dels guitarristes més originals i versàtils de l'anomenada New Wave.
Sí.
Així que amb The Pretenders, avui, fins demà.
Adéu.